La comissaria de Mossos d'Esquadra de l'Ametlla de Mar, prioritària per la Conselleria d'Interior de la Generalitat. Comencem així l'informatiu d'aquest divendres 27 de maig. El conseller d'Interior de la Generalitat, Felip Puig, en la seva visita a Tortosa amb motiu del Dia de les Esquadres, aquest passat dimecres, va declarar que un dels equipaments policials reclamats i pendents a les Terres de l'Ebre, com és el cas d'una comissaria aquí a l'Ametlla de Mar, formarà part en el futur del nou pla d'inversions del departament més enllà de les previsions dels pressupostos d'enguany. Per tant, des de la Conselleria d'Interior, la creació d'aquest equipament es considera una de les prioritats a curt termini al territori. Per la seva part, des del consistori de l'Ametlla de Mar es confirmen acords assolits. Ens ho explica Andreu Martí, candidat de Convergència i Unió i futur alcalde de l'Ametlla de Mar.
Bé, estic molt content perquè de fet era una ja de les nostres propostes, dels nostres compromisos i per tant que tinguéssim una comissaria de Mossos aquí a l'Ametlla de Mar doncs ens ha d'ajudar moltíssim amb la seguretat, no? En previndre. En aquest sentit doncs, li vull agrair molt especialment al meu amic i company Felip Puig, el conseller d'Interior, que hagi decidit definitivament apostar per aquesta comissaria aquí al litoral, a l'Ametlla de Mar, i vam quedar que durant les properes setmanes anunciaríem tot el calendari, anunciaríem tots els detalls. Per tant, el que us puc dir ara és que estic molt content, perquè en definitiva serà una de les nostres propostes que es veurà feta realitat ben aviat.
D'altra banda, Felip Puig va anunciar que durant aquest mes de juny més de 1.000 nous agents s'incorporaran al cos dels Mossos d'Esquadra. Aquest nou contingent es desplegarà prioritàriament al territori i a les àrees operatives i es nodrirà dels entre 730 i 750 agents de la nova promoció de l'Escola de Policia de Catalunya i de l'Alliberament de Policies, que en aquests moments cobreixen tasques en unitats centrals i tasques administratives. Es tracta, segons va recalcar el conseller, d'unes incorporacions que tindran lloc de forma paral·lela a les habituals operacions de reforç policial de les zones de costa durant els mesos d'estiu. I continuem amb l'Ametlla de Mar, la postguerra de l'Ametlla de Mar, explicada per Xavier Figueres. Amb aquesta tercera obra, Postguerra de l'Ametlla de Mar, l'historiador de l'Ametlla de Mar, Xavier Figueres, forma una trilogia d'obres centrades en la recuperació de les arrels del municipi i de la seva gent. Després de Notes històriques de l'Ametlla de Mar, publicat el 1991, i República i Guerra Civil a l'Ametlla de Mar, publicat el 2002, arriba aquesta tercera obra de Figueres que intenta posar llum sobre un dels episodis més durs de la història d'Espanya, Catalunya i, evidentment, del municipi, la postguerra. La presentació de Postguerra de l'Ametlla de Mar serà aquest dissabte pels vols de les 7 de la tarda a la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa i anirà a càrrec de l'autor i de la regidora de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Mari Carme Martí, que va creure en el projecte des del principi. Escoltem Xavier Figueres.
No és un procés que es vagi acabant, sinó que és un procés de continuació. Un cop estava apuntalat el que eren Notes històriques de l'Ametlla de Mar, me n'anava als temes que realment m'interessaven perquè eren els temes que jo sabia que podien perdre les persones que encara estaven vivint. I llavors va ser per aquest el motiu que vam anar directament a la República i a la Guerra Civil i també és el motiu ara que aparegui la postguerra en el que hi ha tot un combinat de documentació i petits records i entrevistes amb persones que ho van veure de primera mà.
Actualment l'autor ja està treballant en una quarta obra que, segons Figueres, tancarà un cicle. El proper treball de l'autor es centra en la història del municipi durant el segle XIX. Vandellòs 2 es va realitzar un simulacre ahir, un simulacre que va alertar alguns dels veïns de la urbanització Calafat de l'Ametlla de Mar, ja que el consistori no va poder avisar-los perquè la Vandellòs 2 no els ho havia fet saber. De totes maneres, la central nuclear Vandellòs 2, que va realitzar ahir el simulacre anual del Pla d'Emergència Interior de la instal·lació, va començar l'exercici a les 9:30 i la va acabar el simulacre a la 1. El simulacre es basava en un escenari extrem e hipotètic consistint en una cadena de successos que havia de derivar en l'activació del PEI fins a la declaració del seu màxim nivell, la categoria 4 d'emergència general. Durant l'exercici es van activar totes les organitzacions implicades en el PEI, així com les vies de comunicació amb el Consell de Seguretat Nuclear, la subdelegació del govern a Tarragona, el CECOP, Centre de Coordinació Operativa i el Centre de Suport Tècnic, on es va ubicar la Direcció d'Emergències. El Consell de Seguretat Nuclear, així com auditors independents, van seguir el desenvolupament del simulacre de la planta. I anem ara en l'àmbit comarcal cap a la Ribera d'Ebre. Una empresa alemanya construirà una planta de biomassa a Flix. El centre d'empreses La Ribera de Flix acollirà la propera setmana la presentació oficial del projecte de construcció d'una planta de biomassa dins el recinte del complex químic d'Ercros a Flix. Part de la inversió anirà a càrrec de l'enginyera alemanya Siger, mentre que la mateixa Ercros també participarà activament en la planta de generació elèctrica. Tot i que no ha volgut explicar tots els detalls de l'operació, l'alcalde en funcions de Flix, Òscar Bosch, avançà ahir al Diari de Tarragona que la planta de biomassa utilitzarà prioritàriament matèria primera procedent dels boscos, que serà transportada en ferrocarril fins a la planta de Flix. Al seu parer, la inversió, que es desenvoluparà en els propers mesos, suposarà un canvi en l'economia del municipi i una inversió força potent dins el conjunt de la Conca de l'Ebre. En el marc de la col·laboració amb els socis inversors, l'Ajuntament de Flix encarregarà a finals del 2010 a la consultoria ICPP un estudi per determinar l'impacte territorial i potencial del proveïment a la Conca de l'Ebre de la biomassa disponible. Amb anterioritat, l'Ajuntament de Flix ja havia encarregat el 2009 un primer estudi dirigit per l'IREC, amb qui es va signar conveni sobre les possibilitats d'aprofitament de diversos tipus de biomassa des del punt de vista energètic i ambiental al municipi de Flix i la seva àrea d'influència. Parlem ara d'agricultura. Els citricultors ebrencs es queden sense deduccions fiscals per danys climatològics. Els productors cítrics de les Terres de l'Ebre s'han quedat enguany per segona campanya consecutiva sense poder accedir a les deduccions fiscals de l'IRPF en concepte de danys climatològics. Segons Unió de Pagesos, es tracta de l'única zona productora important de l'Estat que n'ha quedat exclosa, tot i que les pèrdues per gelades durant la campanya del 2010 van oscil·lar entre el 30 i el 100% segons els municipis. El sindicat agrari ha atribuït aquesta situació a la inacció del Departament d'Agricultura per no haver tramès a l'administració estatal els informes tècnics que justificarien els danys i que permetrien als agricultors acollir-se a l'adequació de l'impost de la renda. Tot i tractar-se també d'una de les principals zones productores de l'Estat, que també es va veure afectada per gelades i ventades, a les Terres de l'Ebre no hi ha cap reducció. El responsable nacional del sector dels cítrics d'Unió de Pagesos, Carlos Roig, ha recordat els problemes de fred a principis del 2010 que van afectar entre un 30 i un 40% dels arbres del municipi de Santa Bàrbara, o les afectacions d'entre un 70 i un 90% a Roquetes per les gelades de finals del 2009 i principis del 2010, un episodi que va afectar entre el 30 i el 100% dels conreus de cítrics a Tortosa. A la Galera i Godall, una pedregada el 22 de juliol del 2010 va afectar entre el 70 i el 80% de la collita. Malgrat aquesta relació, els titulars de les explotacions ebrenques hauran de pagar els impostos relatius a l'exercici del 2010 a del tipus habitual en casos de producció, un tipus del 26% net, quan en el cas que l'administració de la Generalitat hagués acreditat els danys, els pagesos podrien haver-se trobat en situació de no pagar o fins i tot haver de percebre diners d'Hisenda pels avançaments tributaris ja efectuats. La campanya forestal s'avança per les altes temperatures, però la pluja podria clausurar-la a l'agost. Ja estem en campanya forestal, ha avisat el conseller d'Interior, Felip Puig. Les altes temperatures recents i tot i les pluges que han caigut darrerament estan deixant nivells de sequedat propícia per a incendis que podrien superar les 100 hectàrees a l'Empordà en alguns punts de Ponent i també aquí al sud del país. Les previsions meteorològiques anuncien pluges intermitents durant el mes de juny, que no refredaran prou el terreny, però ajudaran i un mes d'agost humit i abundant en precipitacions. Si es compleixen, la campanya es concentraria en els mesos de juny i juliol. El conseller de Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha insistit que la millor protecció dels boscos rau en la prevenció. El 2011, de moment, en termes generals, és un any sec, tot i les precipitacions del darrer mes. No hi ha sequera, com anys anteriors, però sí alguns terrenys secs a l'Empordà, dos terceres parts de la demarcació de Ponent i a gran part de les Terres de l'Ebre. Els primers mesos de l'any, la sequedat del territori va acabar provocant una elevada xifra de focs forestals atípica en l'estació. El dispositiu que Puig ha presentat aquest dijous al Parlament contempla 22,8 milions d'euros en despeses. Hi haurà 73 parts de bombers professionals, 77 voluntàries i 11 d'estiu, 64 punts de guaita per activar els cossos d'emergència quan es detecti una columna de fum. S'han contractat 1.037 persones per aquesta campanya forestal, entre auxiliars forestals, la majoria, i guaites. Desarticulada una xarxa delictiva que robava maquinària pesada. La cúpula de l'organització residia al Montsià, però el seu àmbit d'actuació era Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una xarxa de delinqüents pakistanesos residents a Catalunya dedicada al robatori de maquinària de gran tonatge, excavadores, que posteriorment enviaven al Pakistan on eren venudes. La cúpula de l'organització es localitzava al Montsià. Entre els 12 detinguts hi ha 5 persones que residien en municipis de l'Ester de l'Ebre, concretament a Tortosa, l'Aldea, el Perelló i Santa Bàrbara. L'operació dels Mossos, anomenada Guadiana, es va iniciar després de constatar l'increment de robatoris de maquinària d'aquest tipus en tot territori català, però especialment al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, i amb la corresponent alarma social, que va provocar entre els propietaris d'aquest tipus de vehicles, el valor dels quals supera amb escreix els 200.000 euros i que suposen normalment el seu mitjà ja habitual de treball. I parlem ara de la Festa del Renaixement a Tortosa. Una fotografia de representants de tots els col·lectius que participen de la Festa del Renaixement és la imatge d'una nova edició de l'esdeveniment que tornarà a traslladar la ciutat de Tortosa a l'esplendor del segle XVI. Tot i que el programa s'està acabant de tancar, l'organització ja ha començat a donar els primers detalls de la nova festa que recuperarà com a espais tot l'entorn de la catedral. Així s'aprofitarà l'espai que ha quedat davant de la façana principal en les noves escales, la plaça de l'Absis, així com l'espai que quedarà per sobre d'aquesta plaça. També recuperarà el nou carrer del Vall i la plaça dels Dolors. En aquesta edició es consolidarà la presència de dos mercats d'època. Quan falten dos mesos per la celebració d'una nova edició de la festa, l'Ajuntament de Tortosa comença a escalfar motors amb la presentació del cartell promocional davant les noves escales de la catedral, un espai que recuperarà per l'esdeveniment. La imatge de la festa d'enguany és obra de l'estudi Biloqui de la ciutat i s'ha volgut que els protagonistes siguin representants de les entitats culturals i de la societat civil que participa al Renaixement. L'alcalde de Tortosa, Ferran Beal, ha avançat la incorporació de nous espais a la festa, com tot l'entorn de la catedral, així com la consolidació de dos mercats d'època, un situat al barri de Remolins i l'altre a la plaça dels Dolors. Beal ha explicat que en properes edicions recuperarà més espais del nucli antic a la festa, ara en obres, com és la plaça de Sant Joan, on es farà una grada que servirà de petit amfiteatre, o la plaça Mossèn Sol, on s'hi està construint un pàrquing. És temps dels esports. Repassem ara els partits que tindran lloc aquest proper cap de setmana, tant del futbol federat com escolar. Comencem per la categoria Aleví. L'Aleví va acabar la temporada. Continuem amb l'infantil. L'infantil jugarà contra Olímpic Mora d'Ebre dissabte a Mora a les 11:30. El cadet també va acabar ja la temporada. El juvenil jugarà contra l'Ebre Escola dissabte a casa a les 11:30 i el primer equip jugarà contra Flix divendres a Flix a les 9 del vespre. Pel que fa al futbol escolar, el prebenjamí Llucets també va acabar la temporada. El prebenjamí Seitonillos es troba en el torneig de Deltebre. Dissabte jugarà a Deltebre matí i tarda. Els Benjamí Rapets tenen un triangular a Jesús Catalònia. Els Benjamí Dorades tenen el torneig de Gandesa dissabte a Gandesa i jugaran tant al matí com a la tarda. Els Benjamí Llobarrets descansen. Repassem l'actualitat d'aquest divendres en forma de titulars. La comissaria de Mossos d'Esquadra de l'Ametlla de Mar, prioritària per la Conselleria d'Interior de la Generalitat. Des de la Conselleria, la creació d'aquest equipament es considera una de les prioritats a curt termini al territori. Per la seva part, des del Consistori de l'Ametlla de Mar, es confirmen acords assolits. La postguerra de l'Ametlla de Mar, explicada per Xavier Figueres, l'historiador local, presentarà aquest dissabte a les 7 de la tarda a la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa el seu llibre Postguerra de l'Ametlla de Mar. Vandellòs 2 realitza un simulacre que ahir va alertar alguns dels veïns de Calafat. Una empresa alemanya construirà una planta de biomassa a Flix. El recinte químic d'Ercros a Flix acollirà una planta de biomassa, la primera de la Ribera d'Ebre. Els citricultors ebrencs es queden sense deduccions fiscals per danys climatològics. Unió de Pagesos denuncia que la inacció del Departament d'Agricultura converteix els productors de les Terres de l'Ebre en els únics de l'Estat que no poden accedir a la rebaixa de l'IRPF. La campanya forestal s'avança per les altes temperatures, però la pluja podria clausurar-la a l'agost. Desarticulada una xarxa delictiva que robava maquinària pesada, la cúpula de l'organització residia al Montsià, però el seu àmbit d'actuació era tot a Catalunya. Tortosa recupera l'entorn de la catedral com a espai de la Festa del Renaixement. El cartell de la 16a edició fa un homenatge a la implicació de la societat civil i entitats culturals de la ciutat en l'esdeveniment. I també als esports us hem informat dels partits que tindran lloc aquest cap de setmana, tant del futbol federat com escolar. I això és tot pel que fa a l'actualitat informativa d'aquest divendres. El control de so ens ha acompanyat Fini Lleó i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.